És la una, us parla Anna Gasol. Jornada complicada per a la mobilitat a causa de la vaga de 24 hores als autobusos urbans de Barcelona. Els treballadors de TMB fan vaga per exigir a la companyia seure a negociar el nou conveni col·lectiu. Asseguren que l'empresa no ha fet cap esforç per arribar a una entesa i és per això que han decidit fer aquesta aturada de servei a les portes de les festes de la Mercè i coincidint amb les alteracions en tres línies de rodalies per les obres a la Sagrera. De 4 a 8 de la tarda s'ha decretat un servei del 40% i la resta del dia el percentatge redueix al 20%. La presidenta del TMB, Laia Bonet, per la seva banda, assegura que estan fent tot el possible per aturar aquesta vaga. I el govern modificarà el Codi Civil i la Llei d'Habitatge per poder intercedir davant d'un jutge per forçar el desallotjament d'un pis ocupat que alteri la convivència dels veïns. El propietari tindrà un mes per actuar i, si no ho fa, s'activarà el tràmit amb la justícia. Aquesta eina també permetrà multar els grans tenidors que es mostrin passius i lluitar contra les màfies organitzades. L'Ajuntament de Campdevànol ha decretat 3 dies de dol oficial davant d'un nou presumpte assassinat masclista. La víctima és una noia de 21 anys. Els Mossos han detingut la seva parella i ara investiguen el cas. També l'Ajuntament de Ripoll ha declarat jornada de dol, ja que la víctima hi havia viscut molts anys. A totes dues poblacions hi ha convocades concentracions de rebuig aquest vespre. Ràdio Ripoll, Jordi Altesa.
A les 7 a Campdevànol i a les 8 a Ripoll són dues concentracions per expressar el rebuig contra aquest cas on la violència de gènere és la principal hipòtesi dels investigadors. L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, demana que s'endureixin les lleis per aquest tipus de casos.
Condemnem enèrgicament aquest tipus de violència que tan mal està fent a la nostra societat i que, per desgràcia, està passant dia rere l'altre i bé, demanem que s'endureixin les lleis i que aquests tipus de delictes siguin perseguits, perquè el que no pot ser és que cada vegada doncs, vagi augmentant més aquests tipus de delictes, no s'estigui fent res.
El detingut de 36 anys tenia antecedents per violència de gènere i trencament de condemna per anteriors relacions. L'ambulància hauria trobat el cos de la noia al carrer Puntarró i la seva parella hauria assegurat que havia patit una caiguda dimarts. L'endemà li va donar un medicament pel dolor i ell no s'explica, segons la declaració, com va morir.
Si es confirma que es tracta d'un crim masclista, aquesta serà la desena mort d'enguany a Catalunya i la 29a a tot l'Estat. La xifra s'eleva als 1.159 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112. Inspecció de Treball del Departament de la Generalitat proposa sancionar amb 152.000 euros a la discoteca Waka Sabadell, ubicada a Sant Quirze, i a tres empreses subcontratades per incompliment de la normativa laboral. Ens ho explica Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell.
Inspecció de Treball proposa una sanció de gairebé 54.000 euros a la discoteca per no tenir almenys 5 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social i per incomplir la normativa laboral en el registre de la jornada, en el treball de menors i en la prevenció de riscos laborals. D'altra banda, es planteja una sanció de poc més de 90.000 euros a l'empresa que presta el control d'accés a la discoteca per tenir almenys 13 treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social i per no registrar la jornada i no tenir en compte la prevenció dels riscos laborals. De fet, en aquest cas s'ha avisat fins i tot a la Fiscalia perquè només tenia 3 dels 16 treballadors donats d'alta. Inspecció de Treball també planteja sancions a dues empreses més que s'encarregaven dels serveis d'accés i de vigilància i protecció de la discoteca per no complir tampoc amb les normatives. Aquestes propostes de sanció són el resultat d'unes actuacions fetes conjuntament amb els Mossos d'Esquadra a finals del mes de juliol.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous 22 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 22 de setembre, avui torna la Champions masculina d'handbol al Palau Blaugrana amb un partidàs ple d'al·licients. El Kielce polonès, l'equip que entrena una llegenda de l'handbol espanyol com Talant Dushebaev i que l'any passat va guanyar el Barça al Palau. El partit important, però, és la final de la Champions de la temporada passada celebrant-ho l'equip d'Antonio Carlos Ortega als penals. Avui no serà tan decisiu, però segur que hi ha ànims de revenja tant pels polonesos com pel Barça, que no vol tornar a perdre un partit a casa al Palau Blaugrana. Un Palau Blaugrana que, per cert, comptarà també avui amb la presència dels Dracs, que tornaran a donar suport a l'equip a la secció d'handbol del Barça. Avui parlarem d'handbol, evidentment, però també d'hoquei patins. Repassarem el tancament de la jornada de la Hoquei Lliga Masculina, de la tercera jornada, que va acabar ahir amb victòria del Calafell a la pista de Lleida, que encara no ha sumat cap punt. I també parlarem de molt més, d'hoquei herba, hípica i molt més. Tot això l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Hola, Triador. Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En handbol, avui torna la Champions masculina, ho dèiem, al Palau Blaugrana, amb la repetició de la final de l'any passat.
Sí, el Barça rep aquest vespre el Kielce polonès en un duel entre els dos equips que es van enfrontar a la final de Colònia de la temporada passada i que es van endur els blaugranes als penals. De fet, el conjunt que entrena Carlos Ortega vol seguir avançant en la gesta que encara no ha aconseguit mai ningú d'aixecar tres Champions consecutives. El Barça-Kielce d'avui correspon a la segona jornada de la fase de grups i arrencarà a 8:45 del vespre.
Un Barça que recupera el entre el Lucas Sindrić, baixen els últims partits per molèsties físiques per jugar contra un rival que entrena Talant Dushebaev, que és l'últim equip que ha guanyat, de fet, al Palau en la fase de grups de la Champions de l'any passat. Més coses, segon fascicle d'exclusiva sobre el primer equip masculí del Barça que publica el diari El Mundo després de Messi. Avui és el torn de Gerard Piqué.
El diari desgrana les xifres del contracte que va signar el central català el 2018, resumides en 142 milions d'euros a guanyar en 5 anys, el que significa 28,4 milions d'euros bruts per temporada. Segons les informacions publicades, el contracte també afegia la cessió dels drets d'imatge de 2,4 milions d'euros per temporada i quantitats addicionals en conceptes de bonus vinculats a objectius esportius i clàusules.
El Barça, que ja va reaccionar ahir a la tarda amb un comunicat a les filtracions sobre Messi, i va dir que estudiava emprendre accions legals.
El club va lamentar les publicacions de les informacions i, tot i que no les va negar, les va qualificar de filtració interessada. L'entitat va mostrar la seva indignació perquè El Mundo publiqui informacions que formen part d'un procediment judicial, com és el Barça Gate, abans que hagin estat compartides amb les parts. Per tot plegat, el Barça, que no nega ni desmenteix les revelacions aparegudes dimarts, assegura que els seus serveis jurídics estudien quines mesures emprendran per protegir els drets del club.
Per cert, qui sí que ha recorregut ja a la justícia per aquesta qüestió és l'exdirector general del Barça entre el 2016 i el 2021, Òscar Grau.
Grau alega una violació del dret a la intimitat per frenar més filtracions i exigeix al diari que deixi de publicar qualsevol informació que tingui el seu origen en el material confiscat en la causa coneguda com a Barça Gate, que encara està en curs.
Més qüestions judicials. L'expresident del Barça, Sandro Rosell, ha estat absolt del delicte contra la hisenda pública.
La fiscalia demanava més de 2 anys de presó per suposat frau de 230.000 euros de Rosell. El jutge, però, l'absol en interpretar que l'expresident blaugrana no va actuar amb ànim defraudatori en la seva declaració.
Ara sí, parlem d'esports. El Barça va guanyar ahir a Tarragona la seva 23a Lliga Catalana CB.
Els blaugranes van superar per 10-82-92 a la final del Joventut de Badalona. Precisament els dos conjunts catalans es tornen a enfrontar aquest dissabte. En aquest cas, a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. L'altra semifinal la jugaran el Madrid i el Betis.
El Barça que va fer descansar, ja sé que Beixos va fer descansar ahir el base txec Satoranski i que també té encara la baixa sensible de Nikola Mirotić.
El club ha comunicat aquest matí que el Montenegrí evoluciona favorablement de la lesió al tendó d'Aquiles, però que es perdrà la Supercopa, a més de l'inici de Lliga i de l'Eurolliga. No n'ha especificat encara el temps de baixa.
Veurem fins quan no pot jugar, no pot reaparèixer l'estrella montenegrina Nikola Mirotić amb el Barça. En hoquei patins, ahir es va tancar la tercera jornada de l'hoquei Lliga masculina amb un Lleida 6, Calafell 7.
Tercera derrota dels lleidatans, que encara no s'han estrenat i són cues de la Lliga. Els penedesencs, que tenen un partit pendent, han sumat 2 victòries en 2 enfrontaments.
I els catalans, encara en hoquei patins, els catalans Guillem Cabestany, seleccionador estatal masculí, i Ricard Muñoz, seleccionador estatal femení, van anunciar ahir a Sant Sadurní les convocatòries de les seleccions espanyoles que competiran als World Skate Games a Buenos Aires Aires i a San Juan, Argentina, del 24 d'octubre al 13 de novembre.
Tots dos tècnics han apostat per la continuïtat, amb petits retocs després d'haver guanyat els títols europeus de l'any passat. La selecció masculina compta amb un total de 6 catalans dels 10 convocats, el porter Xavier Malián i Xavier Barroso, del Porto, Nil Roca, el ex del Barça i actual jugador del Benfica, Sergi Aragonès del Reus, Pau Bargalló del Barça i Ferran Font de l'Sporting Club de Portugal. Pel que fa a la selecció femenina, 7 de les 10 convocades són catalanes. La portera Laura Vicente, a més de Berta Busquets, Aina Florenza, Mariona Colomer i Laura Puigdueta del Palau de Plegamans, Anna Casa Ramona del Manlleu i la jove portera de 15 anys, Anna Salvat, ara al Vilassana.
I encara un apunt més d'hoquei patins, el Pavelló Municipal d'Esports de Santa Perpètua de Mogoda acollirà les semifinals de la Lliga Catalana Femenina i Masculina.
La localitat vallesana ja va ser seu de la final a 4 de la competició femenina la temporada passada i enguany repetirà afegint-hi el desenllaç de la competició masculina. La cita serà el 12 i 13 de novembre.
En motor ja s'ha aprovat el calendari del Mundial de Fórmula 1 per al 2023.
I comptarà amb 24 curses. El Gran Premi d'Espanya es disputarà al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló el 4 de juny. El campionat començarà el 5 de març amb el Gran Premi de Bahrain i finalitzarà el 26 de novembre amb el d'Abu Dhabi.
Un apunt de futbol. El defensa de Mataró, Jordi Amat, es convertirà als seus 30 anys en internacional absolut, però no amb Espanya, sinó per Indonèsia.
El central maresmenc, aquesta temporada fitxat pel Johor de Malàisia, ha adquirit la nacionalitat per via familiar, ja que una de les seves àvies va néixer al país asiàtic.
I un últim apunt, a natació, 400 nedadors i nedadores prendran part aquest dissabte en la 94ena, ja ho direm, travessia del Port de Barcelona per les festes de la Mercè.
Una prova que acabarà amb la 6ª etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes. La prova més matinera serà l'absoluta, que es fa en un circuit de 5 quilòmetres. Després serà el torn de les proves de mig fons, l'infantil, els màsters, els benjamins, les persones amb discapacitat i la prova puntuable per a la Copa d'Europa de la LEN.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem bàsquet, Alba.
A les televisions locals i a la plataforma Xales veurà el partit de quarts de final de la Lliga Catalana EVA entre el Pajarraco Club Bàsquet Sant Feliuenc i la Unió Esportiva Mataró Germans Oms, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. En el decurs de la transmissió es faran connexions amb el també duel de la Lliga Catalana EVA entre el Sol Gironès Bisbal Bàsquet i el Club Bàsquet Martorell.
Això dissabte i diumenge, hoquei patins i més bàsquet.
Sí, quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda arrencarà el partit de la quarta jornada de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada Rigat i el Finques Prats Lleida, que es podrà seguir també a les televisions locals i a Xala. I a partir de les 6, Lliga Catalana Femenina Challenge de bàsquet amb el partit entre el Lima Horta Barceloní i el Joventut de Badalona. Qui guanyi aquest enfrontament disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina amb Cadí la Seu, Esparon i Girona i el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc.
Dijous 22 de setembre comencem parlant d'handbol perquè avui torna la Champions, com dèiem, masculina d'handbol al Palau Blaugrana i ho fa amb tots els al·licients, amb un Barça-Kielce, la repetició de la final de la temporada passada que es van endur els blaugranes als penals. De fet, el Barça es va endur al partit important, però l'equip polonès, entrenat per una llegenda de l'handbol espanyol com Talan Dushebaev, és l'últim que ha aconseguit guanyar al Palau a la fase de grups de la Champions de l'any passat, quan va superar en dues ocasions l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Aquesta revenja esportiva, tant per una jornada que per una banda com per l'altra, s'hi ha referit a la prèvia precisament Ortega. L'escoltem.
Jo crec que els dos equips tenen moltes ganes de guanyar, no? És un partit top, sense dubte, i els dos equips estan preparant bé i els dos equips volen guanyar. És per revanxa i deportiva i per guanyar dues vegades consecutives al Palau, i nosaltres perquè va ser l'últim equip que van perdre al Palau, no?
Un Carlos Ortega que recupera per aquest partit a Lucas Sindrich, que ha entrat a la convocatòria i que s'ha perdut els últims partits per molèsties musculars, i partit corresponent a la segona jornada de la Lligueta, de la primera fase d'aquesta Champions, en què els dos equips venen de guanyar el Kielce a casa contra el Nantes i el Barça a la pista del Pic Zeguet hongarès la setmana passada. Per cert, que aquest retorn de la Champions d'handbol al Palau coincidirà també amb el retorn del grup d'animació dels Dracs als partits de la secció d'handbol a casa, el que segur que genera un nou ambient al Palau per seguir avançant en el gran repte que no ha aconseguit mai ningú de guanyar tres Champions consecutives. Parlem ara de bàsquet. El Barça va guanyar ahir la seva 23a Lliga Catalana després d'imposar-se a la final al Joventut de Badalona de 10-82-92. Tot i portar només 3 dies amb tots els internacionals, els boranes van tirar de talent per superar la bona arrencada de la penya i van reaccionar abans del descans per, tot i no trencar el partit en cap moment, tenir controlada la final durant tota la segona meitat. La Provítola, ex de la penya, per cert, va aprofitar la baixa de Satoranski per decisió tècnica, per descansar i per assumir més protagonisme, i va acabar enduent-se a l'argentí l'MVP de la final. Un reconeixement que també es podrien haver vendut altres companys seus, com per exemple Kalinic, màxim anotador del partit amb 17 punts i decisiu també a l'últim quart. Precisament les 6 incorporacions del Barça seran presentades aquesta tarda a 5:15. El tècnic blaugrana, Saruna Jasikevičius, es va mostrar després del partit satisfet pel paper del seu equip.
No puede darte mucha confianza porque nosotros no sabemos muchas cosas de nosotros mismos ahora mismo. Está siempre ganar mejor. Yo creo que jugadores van a venir a entrenar mañana más felices. El ambiente va a estar mejor por ser ganado, pero confianza. Nosotros sabemos que estamos lejos de donde queremos estar. Vamos a ser realistas.
I pel que fa a la penya, Tomic es va retirar per molèsties, tot i que semblen greus, no semblen greus, volíem dir, i a Howard, baixa sensible ahir, se li han de fer proves per veure l'abast de la seva lesió muscular. Un Ante Tomic que també, amb passat blaugrana, recordem que es va veure molt ben acompanyat a l'interior per el nord-americà Henry Ellenson, que va fer un inici espectacular i va acabar fent 16 punts. Ens amplia amb la crònica des de la regió de Badalona, el Ferran Vinaixa.
El Joventut no va tenir opció ahir en la final de la Lliga Catalana, que es va disputar a Tarragona i que va perdre contra el Barça per 92-82. Els verdinegres van fer una primera part excel·lent, on van arribar a dominar de 9 punts amb un Henry Ellenson espectacular. Però dos triples de Brines al tram final dels primers 20 minuts va servir per empatar el maig. En el tercer quart, els de Jasikevičius van augmentar una marxa més en intensitat i agressivitat i la penya va quedar clavada. El Barça va agafar 12 punts de renda i va mantenir el coixí durant tot el segon temps. Va jugar Joel Parra després de ser campió d'Europa amb la selecció espanyola i va ser baixa William Howard, a qui avui li faran una ressonància magnètica per veure l'abast de la lesió que pateix, tot i que és segur que el francès no jugarà a la Supercopa ACB aquest cap de setmana. Els màxims anotadors de la penya van ser Ellenson i Virgander amb 16 punts, mentre Tomic va acabar amb 15. Una de les claus del maig va ser el joc de perímetre verdinegre, que no va funcionar, i Kyle Gall no va notar cap punt en els primers 20 minuts. Dissabte, 9:45 del vespre, tots dos equips es retrobaran de nou. Serà la semifinal de la Supercopa CB que juga a Sevilla.
Gràcies, Ferran. Com sentien, sense temps per descansar, dissabte Barça i Penya se citen a la semifinal de la Supercopa CB, dissabte a 9:45, on podria haver-hi revenja. Abans, a la primera semifinal, s'enfrontaran el Real Madrid i el Real Betis. Dotze minuts per arribar a 2:45. Parlem ara d'hoquei patins. Els catalans Guillem Cabestany, seleccionador estatal masculí, i Ricard Muñoz, el seleccionador estatal femení, van anunciar ahir a Sant Sadurní les convocatòries de les seleccions espanyoles que competiran en els World Skate Games a Buenos Aires i San Juan, a l'Argentina, del 24 d'octubre al 13 de novembre. Tots els tècnics han apostat per la continuïtat, amb petits retocs, això sí, després de guanyar, recordem, els títols europeus l'any passat. Destaquen les absències dels porters Carles Grau del Barça i Anna Ferrer del Fraga, i tampoc no hi seran ni Marc Grau i tampoc el veterà Sergi Panadero, tots dos jugadors del Barça. La selecció masculina compta amb un total de 6 catalans dels 10 convocats: el porter Xavier Malián i Xavier Barroso del Porto, Nil Roca, ex del Barça i actual jugador del Benfica, Sergi Aragonès del Reus, Pau Bargalló del Barça i Ferran Font de l'Sporting Club de Portugal. Dos d'ells, com sentíem, Aragonès i Bargalló, són sadurninencs. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El seleccionador espanyol del combinat absolut d'hoquei patins, el penedesenc Guillem Cabestany, aquest any, ha donat a conèixer aquest dimecres al vespre a la fascina de Can Guineu de Sant Sadurní la llista dels 10 convocats per disputar els World Roller Games 2022, que se celebraran del 6 al 13 de novembre a San Juan, Argentina. Una llista en la qual hi figuren els sadurninencs Pau Bargalló i Sergi Aragonès, que a partir del 10 d'octubre s'exercitaran al CAR de Sant Cugat, juntament amb la resta d'integrants de l'equip, que el completen els porters Sergi Fernández i Xavi Malián, i els jugadors Xavi Barroso, Nil Roca, Ignacio Labart, Ferran Font, Toni Pérez i Dava Torres. En l'acte, el seleccionador femení, Ricard Muñoz, també ha donat a conèixer la seva convocatòria i, en el seu cas, la preparació arrencarà el 13 d'octubre.
Gràcies, Eli. I pel que fa a la selecció femenina, com dèiem, 7 de les 10 catalanes són catalanes. La portera Laura Vicente, a més de Berta Busquets, Aina Florenza, Mariona Colomer i Laura Puigueta del Palau de Plegamans, que, com deia, com veiem, aplega gran part de la convocatòria, Anna Casarramona del Manlleu i la jove portera de 15 anys només, Anna Salvat, actual jugadora del Vilassana. I no deixem les TIC. En hoquei herba, el Club Deportiu Terrassa i el Polo van empatar a 2 ahir en un partit avançat de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina. Els terrassencs que sumen el primer punt de la Lliga després de debutar amb derrota contra l'Egara, mentre que el conjunt barceloní, vigent subcampió, se situa al líder provisional amb 4 punts després d'aquest empat. La crònica des de Canal Terrassa, Mic Romagosa.
Valuós empat del Club Deportiu Terrassa a casa davant el Real Club de Polo en partit avançat de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina de hockey. El conjunt de Barcelona es va avançar als 2 minuts amb una jugada de penal córner transformat per Marc Miralles. El conjunt de Carlos García Cuenca va empatar des del penal córner amb un gol de Jan Lara. A la segona meitat, igualtat màxima, i al minut 60, novament Marc Miralles, en una acció de contraatac, marcava l'1-2. I a falta de minut i mig per arribar al final, un penal córner transformat per Marc Lara donava un punt valuós al Club Deportiu Terrassa. Aquesta jornada, recordem, aquest cap de setmana també tenim competició de Lliga, amb un partit avançat el dissabte, el que jugaran el Club Egara i el Tenis, i per altra banda, doncs el Club Deportiu Terrassa visitarà el camp del Sardinero. Per la seva banda, el Polo jugarà davant la Sanse Complutense, també en partit avançat a dissabte.
I un parell de punts abans d'acabar d'esdeveniments d'aquest cap de setmana. Diumenge, Ripoll acollirà la seva segona edició de la Cursa de la Dona, un esdeveniment lúdico-esportiu amb caràcter solidari per la lluita contra el càncer que organitzen Oncolliga i l'Ajuntament de Ripoll amb la col·laboració de l'entitat Emprenedona. Més detalls de televisió del ripollès, Guido Cengerotti.
La cursa ja compta amb més de 400 inscripcions i encara hi ha la possibilitat d'apuntar-se. El preu de 12 euros inclou la samarreta i la pulsera, així com el dorsal, però a més, Oncolliga s'ha compromès a destinar els ingressos als malalts de càncer de la comarca. La cursa ha de ser una festa solidària que tenyeixi Ripoll del taronja cridaner de les samarretes d'enguany, que els participants ja poden recollir. A més de la pròpia cursa del diumenge, al llarg de les setmanes prèvies s'han estat fent entrenaments per preparar l'esdeveniment, del qual se'n remarca el caire solidari. Ho explica Lara Andrés, de l'entitat Emprenedona, col·laboradora en l'esdeveniment.
Estem col·laborant amb la Cursa de la Dona perquè entenem que és important, doncs, com a dones, unir-nos a aquesta iniciativa. És per incentivar, doncs, també aquest sentiment d'agrupació, de que no estàs sola o que no estàs sol, i també conèixer referents interessants que potser et poden ajudar en el pas d'una malaltia com és el càncer.
La cursa tindrà sortida i arribada a la plaça del monestir de Ripoll i es sortirà a 2:15 del matí de diumenge per un recorregut de gairebé 5 quilòmetres.
Gràcies, Guido. I de Ripoll anem a la Costa Brava. Aquest cap de setmana viurà una nova edició de la regata Mar d'Empúries. En aquesta ocasió tindrà protagonisme especial l'Optimist. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, el Mar d'Empúries serà el centre neuràlgic de la 12a edició de la regata Mar d'Empúries. Es preveu la participació de 200 regatistes de tot el país. És el tret de sortida del circuit català de la classe Optimist. Els millors participants de la temporada tindrien pràcticament assegurada la seva presència al Mundial, que es farà el 2023 a casa nostra. Xavi López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala.
Hi ha el Mundial d'Optimis el 2023, aquí a la Vall de Roses. Per classificar-te, hauràs d'anar al Campionat d'Espanya. Per anar al Campionat d'Espanya, hauràs de classificar-te amb la selecció catalana. Aquesta serà la primera prova que posarà a prova doncs, els esportistes catalans per poder-se classificar a la selecció catalana. No? Per tant, el camí cap al campionat del món de sempre pescador, que a més que és una cosa que organitzem amb nosaltres, començarà aquí l'escala. No? Llavors, és un trajecte llarg, queda un any, però esperem, per què no, potser algun escalenc estarà representat en el Mundial, ja veurem.
La regata coincidirà amb el Mundial de Catamarans, que també es fa al Mar d'Empúries.
Gràcies, Ivan. Estarem pendents. I abans d'acabar, ahir us explicàvem que l'Ajuntament de Barcelona havia decidit atorgar per unanimitat la medalla del mèrit esportiu a la futbolista del Barça, Alexia Putellas, i a la ja exjugadora de bàsquet, Laia Palau, retirada a la final de la temporada passada als 42 anys, quan jugava a l'Espart Uni Girona. Més detalls des de Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La directora esportiva de l'Espart Uni Girona, Laia Palau, rebrà la medalla d'or al mèrit esportiu de la mà de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori barceloní han acordat aquest dimecres a la comissió de presidència atorgar la medalla d'or al mèrit esportiu a l'exjugadora de bàsquet, a qui se la reconeix com a referent per la seva trajectòria, compromís social i comportament exemplar dins i fora de la pista. La futbolista del Barça, Alexia Putellas, també rebrà la distinció. Laia Palau ha guanyat 33 títols a nivell de clubs, amb les que destaquen dues Eurolligues i 11 lligues de diversos països. D'altra banda, és la jugadora de bàsquet espanyola amb més medalles a nivell de selecció, amb 12 títols, superant qualsevol altre jugador o jugadora nacional d'aquest esport.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzó del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
L'osteoporosi és una malaltia esquelètica caracteritzada per una baixa densitat òssia que provoca fragilitat en l'estructura del teixit ossi i un augment del risc de les fractures. Al ser crònica i progressiva, és molt important la prevenció i assegurar una aportació suficient de calci i de la resta de minerals i vitamines implicades amb la salut òssia. És molt important parar atenció a l'alimentació des de ben petits, perquè durant l'adolescència i fins als 18 anys és quan es diposita el 50% del calci que tindran els ossos per la resta de la vida i s'assoleixen la màxima densitat mineral als 30 anys. Si finalment es presenta l'osteoporosi, serà igual d'important el tractament nutricional per millorar la mineralització dels ossos i prevenir la pèrdua de massa òssia, les possibles fractures i estimular la formació d'os esponjós o trabècules. Per assegurar els 1.000, 1.200 o 1.500 mil·lígrams de calci al dia, segons grup de població o edat, cal tenir una alimentació suficient d'aliments rics en aquest mineral, com làctics i derivats, begudes vegetals enriquides amb calci, peixos blaus petits amb espina, com sardines, anxoves o seitons, o d'altres peixos o mol·luscs, com el salmó, el pop o les cloïsses. Els llegums, cereals, llavors i fruits secs, com la soja, els cigrons, les avellanes, les ametlles, els festucs, les figues seques o el sèsam, o les verdures de fulla verda poc cuinades, com el bròcoli, els espinacs, les bledes, la col, la coliflor o les verdures del mar, les algues. Ara bé, amb una alimentació rica en aliments que continguin calci, no serà suficient per mantenir la salut òssia i caldrà promoure altres hàbits que ens n'assegurin i millorin la seva absorció i evitin l'osteoporosi. Tenir un pes saludable per evitar una càrrega excessiva als ossos i articulacions. Promoure l'activitat física i, sobretot, els exercicis de força. remullar els cereals i els llegums per reduir els fitats i no posar en un àpat ric en calci aliments rics en oxalats com espinacs, bledes, remolatxa o cacau. Reduir la sal, el sucre, l'alcohol, el tabac i els aliments processats de la dieta i limitar a 2-3 tasses màxim el cafè o el te al dia. I assegurar tenir uns bons nivells de vitamina D prenent el sol 15-20 minuts al dia sense protector solar en hores de menys intensitat. Si tot i promoure totes aquestes estratègies pateixes osteoporosis o la ingesta de calci no arriba al 40% de les recomanacions diàries o tens dèficit de vitamina D, pot ser útil suplementar-los, sempre sota la supervisió d'un professional sanitari i seguir mantenint una vida activa, una alimentació saludable i un equilibri emocional.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous, 22 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 22 de setembre, més enllà de les filtracions del Mundo, ahir va ser el torn de les exigències de Messi per renovar el 2020 i avui ha tocat el contracte del 2018 de Gerard Piqué. En clau blaugrana avui mirarem de parlar més d'esport, de la prèvia del partit de la Champions masculina d'handbol entre el Barça i el Kielce, en el que serà la repetició de la final de la temporada passada de la Champions, que es van endur els blaugranes als penals, i també de la Lliga Catalana ACB, el primer títol de la temporada de bàsquet, que se'l va endur ahir el Barça guanyant a la final en un Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona ple al Joventut de Badalona, un duel Barça-Penya que el tornarem a tenir en només dos dies, dissabte a la nit a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. A l'altra semifinal s'enfronten, recordem, el Madrid i el Betis. Avui parlarem d'handbol, de bàsquet, però també d'hoquei patins, hoquei herba, hípica i molt més, tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
Molt bon dia.
En handbol, avui torna la Champions masculina al Palau Blaugrana amb la repetició de la final de l'any passat.
El Barça rep aquest vespre el Kielce polonès en un duel entre els dos equips que es van enfrontar a la final de Colònia de la temporada passada i que es van endur els blaugranes als penals. De fet, el conjunt que entrena Carlos Ortega vol seguir avançant en la gesta que encara no ha aconseguit mai ningú d'aixecar tres Champions consecutives. El Barça-Kielce d'avui correspon a la segona jornada de la fase de grups i arrencarà a 8:45 del vespre.
El Barça, que recupera el central Lucas Sindrić, baixen els últims partits per molèsties físiques per jugar contra un rival que entrena Talant Dushebaev i que és l'últim que ha guanyat, l'últim equip que ha guanyat al Palau en la fase de grups de la Champions de la temporada passada. Més coses, segon fascicle exclusiva sobre el primer equip masculí del Barça de futbol que publica el diari El Mundo. Després de Messi, avui és el torn de Gerard Piqué.
I en aquesta ocasió el diari desgrana les xifres del contracte que va signar el central català el 2018, resumides en 142 milions d'euros a guanyar en 5 anys, el que significa 28,4 milions d'euros bruts per temporada. Segons les informacions publicades, el contracte també afegia la cessió dels drets d'imatge de 2,4 milions d'euros per temporada i quantitats addicionals en conceptes de bonus vinculats a objectius esportius i clàusules.
El Barça, que ja va reaccionar ahir a la tarda amb un comunicat a les filtracions sobre Messi, i va dir que estudiava emprendre accions legals.
El club va lamentar la publicació de les informacions i, tot i que no les va negar, les va qualificar de filtració interessada. L'entitat va mostrar la seva indignació perquè el Mundo publiqui informacions que formen part d'un procediment judicial com és el Barça Gate, abans que hagin estat compartides amb les parts. Per tot plegat, el Barça, que no nega ni desmenteix les revelacions aparegudes dimarts, assegura que els seus serveis jurídics estudien quines mesures emprendre per protegir els drets del club.
I qui sí que ha recorregut a la justícia ja per aquesta qüestió és l'exdirector general del Barça entre el 2016 i el 2021, Òscar Grau.
Sí, Grau alega una violació del dret a la intimitat per frenar les més filtracions i exigeix al diari que deixi de publicar qualsevol informació que tingui el seu origen en material confiscat en la causa coneguda com a Barça Gate, que encara bastant curts.
Més qüestions judicials. L'expresident del Barça, Sandro Rosell, ha estat absolt del delicte contra la hisenda pública.
La Fiscalia demanava més de 2 anys de presó per un suposat frau de 230.000 euros de Rosell. El jutge, però, l'absol en interpretar que l'expresident blaugrana no va actuar amb ànim defraudatori en la seva declaració.
Ara sí, parlem d'esports. El Barça va guanyar ahir a Tarragona la seva 23a Lliga Catalana CB.
Els blaugranes van superar de 10, 82 a 92, a la final al Joventut de Badalona. Precisament els dos conjunts catalans es tornen a enfrontar aquest dissabte, en aquest cas de les semifinals de la Supercopa d'Espanya. L'altra semifinal la jugaran el Madrid i el Betis.
El Barça, que va fer descansar ahir a Satoranski, el base txec, i que també té encara la baixa sensible de Nikola Mirotić.
El club ha comunicat aquest matí que el Montenegrí evoluciona favorablement de la lesió al tendó d'Aquiles, però que es perdrà la Supercopa a més de l'inici de Lliga i d'Euroliga. Això sí, no n'han especificat el temps de baixa.
En hoquei patins, ahir es va tancar la tercera jornada de l'hoquei Lliga masculina amb un Lleida 6, Calafell 7.
És la tercera derrota dels lleidatans, que encara no s'han estrenat i són coers de la Lliga. Els penedesencs, que tenen un partit pendent, han sumat 2 victòries en 2 enfrontaments.
I els catalans, encara en hoquei patins, Guillem Castany, seleccionador estatal masculí, i Ricard Muñoz, del seleccionador estatal femení, van anunciar ahir a Sant Sadurní les convocatòries de les seleccions espanyoles que competiran en els World Skate Games a Buenos Aires i San Juan, Argentina, del 24 d'octubre al 13 de novembre.
Tots dos tècnics han apostat per la continuïtat amb petits retocs després d'haver guanyat els títols europeus l'any passat. La selecció masculina compta amb un total de 6 catalans dels 10 convocats, el porter Xavier Mailán i Xavier Barroso, del Porto, Nil Roca, ex del Barça i actual jugador del Benfica, Sergi Aragonès del Reus, Pau Bargalló del Barça i Ferran Font de l'Sporting Club de Portugal. Pel que fa a la selecció femenina, 7 de les 10 convocades són catalanes. La portera Laura Vicente, a més de Berta Busquets, Aina Florenza, Mariona Colomer i Laura Puigdueta del Palau de Plegamans, Anna Casarramona del Manlleu i la jove portera de 15 anys, Anna Salvat, ara al Vilassana.
I encara en hoquei patins, aprofitant aquesta aturada, el pavelló municipal d'esports de Santa Perpètua de Mogoda acollirà les semifinals de la Lliga Catalana Femenina i Masculina.
La localitat vallesana ja va ser seu de la final a 4 de la competició femenina de la temporada passada i enguany repetirà afegint-hi el desenllaç de la competició masculina. La cita serà el 12 i 13 de novembre.
En motors ja s'ha aprovat el calendari del Mundial de Fórmula 1 per al 2023.
I en aquesta ocasió comptarà amb 24 curses. El Gran Premi d'Espanya es disputarà al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló el 4 de juny. El campionat començarà el 5 de març amb el Gran Premi de Bahrain i finalitzarà el 26 de novembre amb el d'Abu Dhabi.
I un parell de punts de futbol. Un d'última hora, la selecció catalana femenina jugarà davant de Venezuela. Ho acaba d'anunciar el president de la Federació Catalana, Joan Soteras. El partit d'amistós es disputarà en la primera quinzena de novembre, encara per definir el partit de la selecció masculina de futbol que s'està agendant pel final de temporada. I el defensa de Mataró, Jordi Amat, es convertirà als seus 30 anys en internacional absolut, no per Espanya ni per Catalunya de moment, sinó per Indonèsia.
Doncs sí, el central maresmenc, aquesta temporada fitxat pel Johor de Malàisia, ha adquirit la nacionalitat per via familiar, ja que una de les seves àvies va néixer al país asiàtic.
I un últim punt, en natació, 400 nedadors i nedadores prendran part aquest dissabte en la 94a travessia del Port de Barcelona per les festes de la Mercè.
Es tracta d'una prova que acabarà amb la 6a etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes. La prova més matinera serà l'absoluta, que es fa en un circuit de 5 quilòmetres. Després serà el torn de les proves de mig fons, l'infantil, els màsters, els benjamins, les persones amb discapacitat i la prova puntuable per a la Copa d'Europa de l'Alen.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem bàsquet, Alba.
Sí, el tindrem a les televisions locals i a la plataforma Xala. Es veurà el partit de quarts de final de la Lliga Catalana EVA entre el Pajarraco Club Bàsquet Sant Feliuenc i la Unió Esportiva Mataró Germans Oms quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. En el decurs d'aquesta transmissió es faran connexions amb el també duel de quarts de Lliga Catalana EVA amb el Sol Gironès Bisbal Bàsquet i el Club Bàsquet Martorell.
Això dissabte i diumenge, hoquei patins i més bàsquet.
Quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda, arrencarà el partit de la quarta jornada de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada Rigat i el Finques Prats Lleida, que es podrà seguir també a les televisions locals i a Xala. I a partir de les 6, Lliga Catalana Femenina Challenge de Bàsquet amb el partit entre el Lima Horta Barceloní i el Joventut de Badalona. Qui guanyi aquest enfrontament disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina amb el Cadí la Seu, Espar Unigirona i Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. Ladies and gentlemen, let's go!
Dijous 22 de setembre comencem parlant d'handbol. Avui torna la Champions masculina d'handbol a Palau Blaugrana i ho fa amb tots els al·licients, amb un Barça aquí Elche, la repetició de la final de la temporada passada, que es van endur els blaugranes, recordem, els penals. De fet, el Barça es va endur el partit important, però l'equip polonès, entrenat per una llegenda de l'handbol espanyol com Talandu Shebaev, és l'últim que ha aconseguit guanyar al Palau a la fase de grups de la Champions de l'any passat, quan va superar, de fet, en dues ocasions l'equip d'Antonio Carlos Ortega. A aquesta revenja esportiva, tant per una banda com per l'altra, s'hi ha referit a la prèvia precisament Ortega. L'escoltem.
Jo crec que els dos equips tenen moltes ganes de guanyar, no? És un partit top, sense dubte, i els dos equips estan preparant bé i els dos equips volem guanyar. És per revanxa i deportiva i per guanyar dues vegades consecutives al Palau, i nosaltres perquè va ser l'últim equip que van perdre al Palau, no?
Un Carlos Ortega que recupera Luka Sindrić, que s'ha perdut els últims partits per molèsties musculars i que torna a la convocatòria. Partit corresponent a la segona jornada de la Lligueta, d'aquesta primera fase de la Champions, en què els dos equips venen de guanyar el Kielce a casa contra el Nantes i el Barça a la pista del Szeged, del Pic Szeged hongarès, la setmana passada. Per cert, que aquest retorn de la Champions d'handbol al Palau coincidirà també amb el retorn del grup d'animació dels Dracs als partits de la secció d'handbol a casa, i el que segur que genera també un nou ambient al Palau per seguir avançant en el gran repte que no ha aconseguit mai ningú, de guanyar 3 Champions consecutives. Parlem ara de bàsquet. El Barça va guanyar ahir la seva 23a Lliga Catalana ACB després d'imposar-se a la final al Joventut de Badalona de 10, 82-92. La crònica d'aquesta Lliga Catalana ACB, disputada a un Palau d'Esports Catalunya de Tarragona ple de gom a gom, ens aporta des de Ràdio Ciutat de Tarragona el Rafael Claramunt.
La Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona ja té guanyador, i és el Barça. Una fita que aplega quasi 4.000 espectadors. L'anella olímpica va ser la protagonista d'una final icònica i molt disputada, amb Barça i Joventut de Badalona. S'han tornat a veure les cares a pista. Després de les dues semifinals, ahir a la nit va arribar al plat fort. En el primer quart, la penya va intensificar el seu joc i de valent van imposar-se 7 punts per davant dels blaugranes amb 10 punts d'Ellenson. Però al segon quart, els blaugranes es van refer imposant-se amb un 0-6 de sortida. Antetot mig i Ellenson va posar terra pel mig i van poder frenar el quadre blaugrana, però amb dos triples abriners a les acaballes del segon quart va deixar la diferència final de 37-41 a favor del Barça. Semblava que el tercer quart els badalonins començaven a recuperar-se, però si seies fàcils i pèrdues al Joventut van deixar el marcador amb 9 punts a favor dels blaugranes. En els últims 10 minuts el Barça va continuar aprofitant la bona circulació de pilota, no baixar els braços i emportar-se la victòria amb 82-92 de marcador final a favor dels barcelonins. El pròxim 24 de setembre es tornarà a veure les cartes en un gran derbi de l'anada de la semifinal de la Supercopa d'Espanya ACB. Els blaugranes no aixecaven el títol de la Lliga Catalana ACB des de l'any 2019. I Nicola Provítola es va convertir en l'MVP de la final, valorat amb 12 punts i 5 assistències.
Gràcies, Rafael. Tot i portar només 3 dies amb tots els internacionals, els blaugranes van tirar de talent per superar la bona arrencada de la penya i van reaccionar abans del descans per, tot i no trencar el partit en cap moment, tenir controlada la final durant tota la segona meitat. La Provítola, com sentíem, ex de la penya, per cert, va aprofitar la baixa de Satoranski, que va descansar, per assumir més protagonisme i acabar enduent-se l'MVP de la final. Un reconeixement que també es podrien haver endut altres companys seus, com per exemple Kalinic, màxim anotador del partit amb 17 punts i decisiu també a l'últim quart. Precisament, les 6 incorporacions del Barça seran presentades aquesta mateixa tarda, a un quart de 6. El tècnic del Blaugrana, del Barça, Saruna Jessica Bixos, es va mostrar satisfet pel paper del seu equip.
No puedo darte mucha confianza porque nosotros no sabemos muchas cosas de nosotros mismos ahora mismo. Está siempre ganar mejor. Yo creo que jugadores van a venir a entrenar mañana más felices. El ambiente va a estar mejor por ser ganado, pero confianza. Nosotros sabemos que estamos lejos de donde queremos estar. Vamos a ser realistas.
Continua de baixa, per cert, Nikola Mirotić, amb una lesió al tendó d'Aquiles. Avui mateix el club ha fet un comunicat explicant que el Montenegrí evoluciona favorablement amb el tractament, però que es perdrà la Supercopa d'aquest cap de setmana. Jo ho havia dit, Jessica Bixos, com també l'inici de Lliga ACB i l'inici de l'Eurolliga, sense especificar-ne, això sí, el temps concret de baixa. I pel que fa a la penya, Tomic es va retirar amb molèsties, tot i que no semblen greus, i a Howard, baixa sensible d'ahir, se li han fet proves aquest matí per veure l'abast de la seva lesió muscular. Un Antetomic, per cert, que també han passat blaugrana, que es va veure molt ben acompanyat a l'interior per el nord-americà Henry Ellenson, que va fer ahir un inici espectacular i va acabar amb 16 punts. Escoltem el tècnic verd i negre, Carles Duran.
L'exigència d'aquest inici
és important i crec que l'equip ha estat a l'alçada, que podíem molt més, lògicament, però clar, jugar només moments necessites alguna cosa més i no ho hem aconseguit.
Sense temps per descansar, dissabte Barça i Penya se citen en la semifinal de la Supercopa ACB, on podria haver-hi revenja abans. A la primera semifinal s'enfrontaran a Madrid i al Betis. Parlem ara d'hoquei patins. Els catalans Guillem Cabestany, seleccionador estatal masculí, i Ricard Muñoz, seleccionador estatal femení, van anunciar ahir a Sant Sadurní les convocatòries de les seleccions espanyoles que competiran als World Skate Games a Buenos Aires i San Juan, Argentina, del 24 d'octubre al 13 de novembre. Tots dos tècnics han apostat per la continuïtat en petits retocs, això sí, després d'haver guanyat els títols europeus l'any passat. Destaquen les absències dels porters Carles Grau del Barça i Anna Ferrer del Fraga, i tampoc no hi seran Marc Grau ni el veterà Sergi Panadero, tots els jugadors del Barça. La selecció masculina compta amb un total de 6 catalans, els 10 convocats: el porter Xavi Malián i Xavi Barroso del Porto, Nil Roca, ex del Barça i actual jugador del Benfica, Sergi Aragonès del Reus, Pau Bargalló del Barça i Ferran Font de l'Sporting Club de Portugal. Pel que la fa a la selecció femenina, 7 de les 10 convocades són catalanes: la portera Laura Vicente, a més de Berta Busquets, Aina Florenza, Mariona Colomer i Laura Puigdueta del Palau de Plegamans, Anna Casarramona del Manlleu i la jove portera de 15 anys, Anna Salvat, ara al Vilassana. Tot això el dia després del partit que tancava la tercera jornada d'hoquei Lliga masculina entre el Finques Prats Lleida i el Parlem Calafell. Ahir la nit, amb victòria dels penedesencs per 6-7. A Lleida, per tant, que no s'ha estrenat i després de 3 partits és un dels coers de la classificació amb 0 punts. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Finques Prats Lleida suma la tercera derrota consecutiva en els 3 partits disputats aquesta temporada 22-23 a l'Hockey Lliga, i ho fa ben encaixat un total de 17 gols en contra. Els últims 7 van ser aquest dimecres a la nit a la capital del Segrià davant el Calafell, i en un partit on els llistats no van entrar ni gens bé i on van enfilar el descans amb un marcador en contra de 2-4, havent anat perdent per 0-4 en els primers 15 minuts de partit. Ja la segona meitat, i tot i comptar amb opcions de ficar-se a l'enfrontament, el Finques Prats Lleida no va aconseguir retallar les distàncies i veure com el marcador se situava 2-7. Falten 8 minuts per acabar el maig. Va arribar la reacció tardana de l'equip d'Albert Folguera, anotant 4 gols en 5 minuts, situant el 6-7 definitiu al Lluminós. Tot i comptar amb un parell d'accions per igualar el marcador, els estats van perdonar i van sumar la tercera derrota en 3 partits. Per l'entrada d'Albert Folguera, els gols encaixats no són únicament culpa de la porteria, i afirma que encara falta entendre diversos conceptes durant el partit.
Que ens estem encaixant massa gols, no? I no crec que sigui problema dels porters. Bueno, precisament doncs perquè hem canviat rols i la gent a vegades no té els rols clars. I llavors una mica el que hem de acabar definint són aquestes coses, no? Tornar a recapitular, tornar a, entre cometes, començar de zero i mirar com fem les coses. I a partir d'aquí estar tots molt atents a totes les fases del joc: transició defensiva, transició ofensiva, contraatac, mantens atac estàtic, defensa estàtica. Vull dir, hi ha molts components que els hem d'anar lligant, i ens falta, crec que jo, que ens falta això, acabar de lligar aquestes coses perquè estiguem una mica millor a la pista.
El proper partit del Finques Prats Lleida serà aquest diumenge a la pista de l'Igualada a les 4 i 5 minuts de la tarda.
Gràcies, Sergi. Després d'aquesta jornada intersetmanal de l'hoquei Lliga masculina, que va acabar ahir, aquest cap de setmana arriba ja la quarta d'aquest calendari apretat abans de l'aturada pels World Skate Games d'Argentina, de principis de novembre, i diumenge, en el partit que retransmetrà la xarxa a les televisions locals i a Xala, s'enfrontaran l'Igualada Rigat, que ve de 2 victòries consecutives i suma 6 punts després de perdre la primera jornada contra el Reus, i el Finques Prats Lleida, que, com dèiem, ahir va perdre el seu tercer partit i encara no s'ha estrenat. Per parlar, no tenim al telèfon el capità de l'Igualada, Roger Bars. Roger, bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Ara et pregunto pel partit de diumenge, les Comas contra el Lleida Llista, però abans, quin balanç fas d'aquest inici de temporada? Com deia, després de perdre contra el Reus la primera jornada, però ja sumar 2 victòries contra Caldes i Vilafranca en aquests 3 partits que porteu.
Sí, bueno, està clar que la valorem de manera molt positiva, tot i que sempre hem dit des del principi de temporada que en volíem més, que no ens hem de quedar aquí, que a part acaba de començar la temporada, que no ens podem relaxar en cap moment perquè aquesta lliga està super apretada, i res, com bé dius tu, ara ens ve Lleida el diumenge, que també intentarem sumar tots a casa.
S'encara diferent la temporada quan hi ha aturada per competicions internacionals, o ja hi esteu acostumats? Ja que normalment també hi ha aturades, partits ajornats per competicions internacionals també de clubs.
Bueno, jo crec que entre cometes ens hem d'adaptar una mica, tot i que pels clubs i pels jugadors que no participem es fa una mica difícil, però bueno, és com està organitzat, i ens hem d'adaptar una mica. Sí que com a equip t'has de marcar objectius diferents, primer els objectius fins al peron aquest, intentar sumar els màxims de punts, i llavors després tornar a arrencar el màxim bé possible sense que es noti molt el temps parat, però bé, intentar, com he dit, fer el màxim punts que puguem fins que es pari la lliga.
Ara et pregunto per objectius, però primer pel que ara sí, pel partit de diumenge, com veus l'equip i com, si creus que pot afectar també aquesta jornada intersetmanal i aquest dia de més de descans que heu tingut que Lleida, que va jugar ahir?
Bueno, jo crec que no. O sigui, venim de jugar el dissabte i vam tornar a jugar el dimarts i crec que ho hem d'agafar de manera positiva sempre. Hem de mirar la banda positiva, vol dir que tenim més ritme de partit i que podem d'allò. Crec que un dia de descans tampoc és molta diferència, perquè tot i així seguim entrenant tot, o sigui que no té molta diferència. Però bueno, intentarem que no es noti i que se disfruti també a l'afició d'Igualada que s'ho mereix.
I pel que fa a la dinàmica, potser sí que això, vosaltres veniu en dinàmica positiva, en dinàmica ascendent després de dues victòries, el Lleida, com deien, encara no ha sumat 0 punts, també creus que es pot notar això en el partit?
Bueno, jo crec que no, perquè crec que cada partit és un món, el Lleida té gent molt experimentada, gent molt professional i gent molt bona, i crec que no té res a veure, ells són un equip que tenen suficient experiència perquè això no es noti, i bueno, nosaltres intentarem imposar el nostre joc, intentarem sobretot que competir i que, com sempre diem, que els partits de les Comas hagin de patir molt, hagin de suar molt per guanyar-nos.
Ara m'ho explicaves una mica, però què és el que més us preocupa d'aquest Lleida llista? Com deia, encara sense sumar aquesta temporada, però no sé, què és el que més tindreu en compte de cara a aquesta visita de Lleida a les Comas?
Bueno, com et deia, tenen quatre jugadors que són, bueno, quatre jugadors, bueno, tots en general, que són molt professionals, que han jugat sempre al nivell, crec que tenen molt bona la porteria, molt ben coberta. No els estem donant el gol, bueno, i al final quasi que li remunten al Calafell, tot i anar perdent molt enrere, no es van rendir i van seguir lluitant, això vol dir que és un equip amb caràcter. I res, més que preocupar-me d'ells, jo crec que ens hem de mirar nosaltres mateixos, crec que si fem el nostre joc, si juguem com sabem, si defensem com sabem, si jugarem el Guillem a darrere del porter i nosaltres aprofitem les que tenim, crec que tenim números a sumar.
Vaig acabant, pel que fa als objectius que em parlaves al principi de la temporada, no sé si per ara classificar-se per la Copa o no us marqueu objectius a mitjà o llarg termini.
Jo crec que l'objectiu principal és salvar-nos. Després està clar que, com tot esportista, el que li agrada és guanyar, ens agrada guanyar a mi sobretot, i bueno, els meus companys també, per suposat. I creiem que hem de mirar amunt, però anant partit a partit, amb calma, tot i portar aquests dos partits seguits guanyant, com t'he dit abans, no hem fet res, hem d'anar tranquils, partit a partit, com es diu, però és així. A més, sent nosaltres un equip jove, segur que hi ha moments no tan fàcils que haurem de saber gestionar bé, i res, amb moltes ganes de seguir jugant, de seguir sumant i de seguir disfrutant del hockey, que és el que volem.
I ara sí, l'última, a nivell individual, després de la teva experiència a Itàlia, com estan en aquest retorn a casa, al club on has jugat pràcticament tota la vida?
Bé, molt content. És diferent de com vaig marxar. Bueno, és una responsabilitat diferent, un rol diferent, però molt content d'afrontar-ho. Molt content de com estem treballant, estem treballant amb molta intensitat, estem treballant molt, que és una cosa que també demanava per tornar aquí. I res, també aquell punt d'il·lusió que, entre cometes, potser havia perdut, el fet de marxar i tornar, crec que m'ha ajudat a recuperar-lo. I crec que vaig fer entre aquesta opció.
Aquest diumenge, com dèiem, a les 4 i 5 de la tarda, Igualada Rigat Finques Prats Lleida, partit de la quarta jornada d'hoquei lliga masculina. N'hem parlat amb el capità del conjunt arlequinat de l'Igualada, Roger Bars. Roger, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort pel partit de diumenge i també per tota la temporada.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem diumenge.
I un parell de punts abans d'acabar amb futbol. Ho hem sabut aquest mateix migdia. La selecció catalana femenina jugarà davant de Venezuela. Ho acaba d'anunciar el president de la Federació Catalana, Joan Soteras. L'escoltem.
Ja podem dir que jugarem contra Venezuela femení. Crec que és una bona selecció. Crec que hem fet esforços des de la casa, doncs, per tenir una selecció adient al potencial que tenim Catalunya. Espero i desitjo que tinguem jugadores de nivell, sempre i quan, doncs, ens ho permeti la nostra estimada selecció espanyola. De totes formes, crec que amb l'absoluta tenim molt bones jugadores, i molt bones i molta quantitat de jugadores.
El partit amistós es disputarà la primera quinzena de novembre i encara està per definir el partit de la selecció masculina, que s'està agendant per final de temporada. I un últim apunt, ho explicàvem ahir, l'Ajuntament de Barcelona havia decidit atorgar per unanimitat la medalla al mèrit esportiu per a la exjugadora ja de bàsquet Laia Palau, retirada a final de temporada passada als 42 anys, i la futbolista del Barça, Alexia Putellas, la mulletana. Ràdio Mollet, l'escoltem.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat atorgar la màxima distinció que concedeix a la mulletana Alexia Putellas. D'aquesta manera, el consistori barceloní vol reconèixer la trajectòria de la futbolista per part d'una ciutat que l'ha vist créixer i triomfar. Són paraules d'Albert Batlle, cinquè tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona.
És la millor jugadora de futbol del nostre país i creiem que es mereix un reconeixement per part de la ciutat que l'ha vist créixer i brillar esportivament en forma de la medalla d'or al mèrit esportiu. La seva trajectòria, íntimament vinculada al Futbol Club Barcelona des del 2012, encara que hem de recordar que el seu debut com a jugadora professional es va produir l'any 2010 en el Real Club Esportiu Espanyol.
A l'Alexia Putella se la reconeix per la seva trajectòria professional. Ha guanyat 5 lligues, 6 copes de la reina, una Champions, 2 premis de Best com a millor jugadora de la UEFA i és l'actual pilota d'or de la FIFA. El 30 de setembre se celebrarà un ple ordinari per ratificar aquesta entrega.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Torna enrere si et fa falta. Gira el cap si mai et cansa. Aquest camí ple de formes i maneres. Tan estranyes com tu eres abans d'ahir. Encengueu els llums encara i allargueu-me l'abraçada fins la nit, que vull veure si em coneixes i em fas creure que existeixes només aquí. I ahir, tornant de casa teva, vaig sentir que el món girava tan de pressa i saltava d'un fanal a l'altre com si res i no tocava terra. Oh, no em miris així. Amor, és cert que no tocava terra. Guarda per demà la calma i ara salta aquesta brana i vine amb mi, que parlarem de les nits fredes, d'estrelles i planetes i aquest desig. I ahir, tornant de casa teva, vaig sentir que el món girava tan de pressa i saltava d'un fanal a l'altre com si res i no tocava terra. Oh, no em miris així, amor, és cert que no tocava terra.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un episodi de pluges generalitzades que arriba a partir de demà. Pluges que poden ser especialment fortes la nit de divendres a dissabte a la costa central. N'explica algunes de les causes la directora del servei, Sarai Sarroca.
Venim d'un estiu molt càlid i això ha facilitat que la mar també estigui més càlida. De fet, a dia d'avui estan voltant dels 26 graus. Això és una temperatura de gairebé 2,5 graus superior al que tocaria per l'època. I això és un dels ingredients que pot facilitar l'aparició d'episodis de temps violent.
Després dels estralls dels últims temporals, la Generalitat demana màxima precaució, especialment davant d'un cap de setmana llarg a moltes poblacions. Amb aquest panorama volem saber si aquest canvi de temps es comença a notejar en algun punt. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant el matí encara hi ha hagut alguns ruixats cap a la zona de Ponent, cap a l'àrea del Delta de l'Ebre, i amb una nuvolositat que la resta, sobretot, ha anat minvant durant el matí, també.